canviarem de tema perquè els propers minuts els volem dedicar a parlar d'aquesta pandèmia que mica en mica va retrocedint. De fet, molts ja tornen de vacances. Dilluns que ve començareu un curs nou que, a més, s'assemblarà i força als que tenim abans que aparegués aquest Covid maleït. D'això, precisament, és el que volem parlar a partir d'ara. Fins a quin punt ha baixat la incidència? Quines són les últimes mesures que continuen vigents? Està previst eliminar-les? Quan podrem parlar de recuperació total de la normalitat? I de tot plegat en parlarem amb l'epidemiòleg de l'Hospital Clínic Universitat de Barcelona, l'Antoni Trilla. Doctor Trilla, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ara fa unes setmanes que parlàvem d'una altra, evidentment no pandèmia, sinó d'un altre virus que ens ha aparegut així de sobte i que li tenim l'ull posat, però d'aquella manera, perquè encara estem recuperant-nos una miqueta de tot el que hem viscut aquests últims dos anys. De fet, ara ja fa un temps, doctor, que ens hem acostumat a no comptar casos, a no viure pendents dels indicadors del Covid, que si la RT, que si el risc de rebrot, que si ingressats, que si d'aquests quan són a l'UCI. Ens hem fet experts, doctor, en tot plegat.
Sí, sí, la veritat, jo tenia un company que deia no haguéssiu pensat mai que coses d'aquestes que només expliqueu a classe en els alumnes de medicina els acabés utilitzant tothom amb bastanta normalitat, lo qual, diguéssim, afortunadament, jo crec que ara estem tornant a aquesta situació amb la qual la gent pues, ja no parla d'això, com dieu, no surten tantes dades. No vol dir que les haguem oblidat, en absolut, segueixen fent-se les tasques de vigilància més limitada amb aquesta situació i estem molt pendents de com evolucionin les coses, perquè la realitat és que estem molt millor, però l'altra realitat, que és punyetera, és que el virus segueix entre nosaltres i probablement ara en una de les fases més baixes des de l'inici de la pandèmia, però bueno, sempre hem d'esperar que pugui haver-hi alguna situació que ens obligui a tornar-ho a mirar amb més atenció, no?
Miri, tan baixes que avui fèiem un cop d'ull a aquestes dades, que evidentment les hem deixat de banda els últims, vaja, setmanes, potser mesos, i parlant d'ingressats a l'UCI, diria que és la xifra més baixa des que va començar la pandèmia, amb aquestes 20 persones ingressades. Són dades d'ahir la tarda.
Si no ho és, s'acosta molt. Jo no tinc tampoc memòria de cada dia com anava, però realment 20 és una xifra molt baixa, afortunadament, sí, sí.
En quin punt tenim la pandèmia? Ara deia, la tenim en incidència molt baixa, però amb l'ull posat que no es descontroli. En quin punt està ara mateix?
Dues coses. Primera, sabeu que la vigilància està limitada i, per tant, les dades que són exactament les mateixes des de l'inici de la pandèmia o molt similars són només les de persones de més de 65 anys. Aquesta és una mica marca l'evolució. La resta no tenim tanta dada, però aquest grup de 65 anys, que és el grup que probablement encara té més risc de poder patir, afortunadament poc, però poder patir les conseqüències greus de la Covid, la tenim amb una de les incidències més baixes també històricament. Encara hi ha incidències, és a dir, encara hi ha contagis, a poc cada cop ingressem menys malalts als hospitals. Ara nosaltres ahir parlàvem amb el doctor Guerri de l'Hospital del Mar, tant ells com nosaltres portàvem dos dies sense ingressar cap pacient, visitant pacients, però sense ingressar cap pacient. Avui, ja com sempre passa, ja han ingressat dos. Bueno, no passa res. És a dir, si tot és així, podem perfectament mantenir la idea de que la Covid ara no suposa un estrès especial com a malaltia aguda pel sistema sanitari i, per tant, podem anar fent la feina amb normalitat. Ara no hi ha una sobrecàrrega de casos i això és la part, diguéssim, que hem de mirar en aquests moments. Un cop passats dos anys molt dolents, especialment el primer de la malaltia, pues, afortunadament aquesta no té tanta repercussió des del punt de vista d'ingressos, ingressos hospitalaris, ingressos a les UCI, sobretot.
I quan creu que podrem dir definitivament fins aquí? S'ha acabat la pandèmia.
Jo crec que trigarem. Ahir es va jubilar el doctor Anthony Fauci, un dels epidemiòlegs més conegut i assessor de molts presidents dels Estats Units. Té 81 anys i va dir, bueno, jo seguiré treballant, però deixo els meus càrrecs oficials, etc. I va dir, si m'haig d'esperar que acabi la pandèmia perquè em jubili, no em dóna temps. Per tant, la pandèmia trigarà encara a desaparèixer com a tal. Jo crec que la malaltia quedarà, potser anirà més amunt, més avall, però lo important és que això no suposi una situació d'estrès pel sistema sanitari o que ens obligui a prendre mesures com la que s'han pres durant aquests dos anys. Jo crec que aquesta fase ja l'hem passada, no vol dir que de tant en tant puguem tenir algun repunt, especialment als hiverns i especialment si canvia el virus, però s'ha incorporat d'alguna manera al grup de malalties que, com moltes malalties, convivim amb elles, intentem fer-los front, intentem posar les millors eines de prevenció, les vacunes, els tractaments millors que tinguem, i això fa que jo crec que a poc aquesta malaltia també acabi convertint-se en una malaltia infecciosa més que ens ha donat molt la llauna i que ens ha fet molt de mal a moltes famílies, a les economies, ha posat el món cap per avall, el qual és una situació inèdita, però a poc a poc crec que això quedarà una mica, no en el record, perquè ho tindrem present, molt present, però sí que s'allunyarà del dia a dia nostre.
De fet, el millor senyal que no s'ha acabat la pandèmia és que aquesta tardor està previst començar ja a vacunar amb la quarta dosi.
Sí. Exacte. Ara tenim una situació amb la qual hem canviat una mica el model de virus. Tenim Omicron. Aquesta és una variant que és molt contagiosa i té una capacitat d'escapar-se de la nostra immunitat, com s'ha vist amb la setena onada, que hi ha hagut molts milers de casos, afortunadament molt pocs comparativament greus, i la tardor és un bon moment per prevenir la possibilitat de que a l'hivern, perquè ens tornem a tancar, perquè farem una vida aquest any, a més, amb aquest tema de la crisi energètica i la guerra a Ucraïna, segurament la idea és que segurament podrem calefactar menys i per tant passarem més fred, això vol dir més tancats a casa, no serà un any per obrir totes les finestres i posar la calefacció a tope, al contrari, i això afavoreix, no és l'únic factor, però afavoreix el contacte més proper entre les persones i els virus que l'hivern també, grip, Covid, refredats, virus respiratori, poden circular amb més probabilitat. Per tant, toca dosis de vacuna, perquè 5 mesos després de la dosis anterior ja perdem part, una part només, però perdem una part de les nostres defenses, i per tant val la pena reforçar-ho en aquells grups que necessiten més clarament el reforç. Ara per ara serien més de 60 anys, el personal sanitari, personal sociosanitari i altres professions de primera resposta, per entendre'ns, i els malalts que estan amb malalt malalties que els col·loquen en una situació de més debilitat enfront al virus. Això és el que ens espera probablement d'aquí poques setmanes.
Per tant, només aquests col·lectius? No hi haurem de passar tots per la quarta dosi?
Bona pregunta. Jo diria, la resta de la societat, que afortunadament no té cap factor de risc i té una edat per sota dels 60 anys, jo crec que si hi ha vacunes suficients i la situació ho permet, crec que es podrien oferir les vacunes. De moment es començarà pels grups més prioritaris. A partir d'aquí, segons com evolucioni la situació i segons com s'encari tant la disponibilitat de vacunes per una banda com la situació epidemiològica, evidentment, si es preveu que hi ha algun canvi o és necessari, com s'ha fet aquests dos anys, s'oferirà la vacunació a tothom que vulgui. Però d'entrada sembla que anem cada cop més a grups de més risc, que sempre ho hem fet. Aquests, molts d'ells ja porten 3 dosis, alguns d'ells fins i tot porten quarta dosis, i ara s'oferirà aquesta quarta dosis més ampliada, però de moment amb aquest ordre de prioritat.
I més cap al futur, aquesta ha de ser la tendència, és a dir, dosis de record per a aquests col·lectius.
Aquesta seria la tendència fins que no disposem de dos tipus de vacunes que s'estan investigant i que ja veurem si tenim sort o no tenim sort. Una, vacunes que permetin tallar la transmissió, això sí que ajudaria molt a evitar els contagis, per tant aquesta, si aparegués, seria una vacuna que probablement es recomanaria a tothom. Són aquestes famoses vacunes que es diuen nasals, que probablement es poden administrar com inhalació i que afavoreixen molt, diguéssim, la gènesis de la immunitat molt local, eviten el contagi, no? Aquesta és una novetat que s'està treballant des de fa temps, però de moment sembla que acabar una mica més lenta. I l'altra, que seria encara millor, seria trobar una vacuna, bé que pogués tallar la transmissió, però especialment que seguís ajudant a mantenir la immunitat enfront a les formes greus de malaltia, però que servís per qualsevol coronavirus. O sigui, seria la vacuna que diem pan-coronavirus. Podria agafar una part del virus que no és tan variable o que pogués trobar alguna situació de resposta immunitària que permetés afrontar diferents variants. Això també s'està treballant, no és impossible, però encara no està sobre de la taula, ni molt menys.
Sobre la quarta dosi, entra ja en escena la vacuna catalana? És a dir, IPRE ja podrà entrar en aquesta quarta dosi o encara és d'hora?
Tant de bo. De moment, tècnicament encara és d'hora perquè l'Agència Europea del Medicament encara està finalitzant el treball de revisió. Per tant, és una vacuna que no està a dia d'avui autoritzada. Esperem que pugui passar les últimes avaluacions que està ara fent des de fa molts mesos i que aconsegueixi l'autorització de l'Agència Europea del Medicament. Si això fos així, aquesta és una vacuna que específicament està pensada o està adreçada com a reforç. Si servirà com a reforç per tothom o només per algun tipus determinat de ciutadans, és a dir, potser els que tenen determinades malalties igual s'oferiran altres vacunes també per reforç. De moment, les que estan més properes, diguéssim, a ser utilitzades segueixen sent les vacunes de mRNA, Pfizer i Moderna, que estan adaptant les seves vacunes, ho poden fer més fàcilment potser que altres tecnologies, a que, si tot va bé, aquesta tardor, aquesta famosa quarta dosis de reforç serà una vacuna actualitzada, que vol dir, per entendre's, la meitat de la vacuna serà el virus original de la Covid, el virus de Wuhan, el virus que va aparèixer ja fa 2 anys, i l'altra meitat serà una variant tipus Omicron. No sabem encara amb quina lletra o amb quin número exacte, però serà com una actualització. Model molt similar, no exactament, però molt similar al de la grip, que cada any es va actualitzant una mica segons les variants que estan circulant o que es creu que circularan, i aquesta tardor probablement la novetat serà que seran vacunes conegudes, ben provades, però actualitzades amb referència a quin tipus de virus intenten enganxar. I IPRA, si s'aprovés, és una vacuna que també combina aquesta possibilitat de 2 variants diferents. És una vacuna que les idees és que és una vacuna molt segura perquè utilitza una tecnologia també molt, molt provada amb altres vacunes, i tant de bo es pugui utilitzar. Jo espero que sí, sempre estàs pendent de que la EMA doni el vistiplau, que és absolutament essencial, però bueno, esperem que sí.
Deixem anar a casos concrets, o millor dit, a àmbits concrets, per expressar-ho millor. Ara comença el curs escolar, a més aquest any amb una peculiaritat, i se comença abans, comença el 5 de setembre, això vol dir que d'aquí a 10 dies els nens i nenes ja van a escola, molts d'ells, altres a partir del dia 7. Fa poques setmanes, o fa dies, de fet, parlàvem amb el govern i ens deia que aquest serà el primer curs post-pandèmia en què tornem a la normalitat, és a dir, no hi haurà mesures a les escoles. Això no sé si és bo, si és dolent, si ha de ser així. Què en pensa vostè?
Jo crec que és una realitat, i ja sabeu que jo sóc habitualment molt prudent i no corregeixo el govern. No crec que puguem parlar d'estricto senso de curs post-pandèmia. Serà post-primera fase de la pandèmia i amb una situació de no gravetat i no problema, per entendre'ns, però vull dir, el virus pot contagiar, òbviament, i poden haver-hi casos de Covid entre els nens, però igual que podrien haver-hi casos de molts altres virus, de manera que jo crec que es donen les circumstàncies per començar un curs amb la màxima normalitat possible, sempre amb un ull posat a que la situació no canviï pel que sigui. És a dir, també podem tenir una epidèmia de grip al desembre terrible, i dius, ostres, doncs aquí haurem de fer coses. Vull dir, això ens hi trobem cada hivern, i si alguna cosa hem après és que fer pronòstics és molt complicat, i més amb aquesta malaltia, però d'entrada és una molt bona notícia. Primera, que els nens comencin amb tota normalitat, els nens i els joves comencin amb tota normalitat l'escola, a l'institut, i després, una mica més tard, la universitat aquest any, i que aquest curs sigui el més normal possible. Crec que serà un curs en el qual probablement una cosa que tindrem és que passarem una mica de fred, crec jo, si finalment baixa la calefacció i a sobre hem d'obrir finestres per ventilar una mica, jo crec que el gorro de llana ens el tindrem que comprar tots, em sembla.
Per tant, encara vostè recomana que s'obrin finestres a les classes?
La ventilació és fonamental. És fonamental per renovar l'aire i per evitar també la transmissió de determinats virus. Evidentment, s'ha de veure com està la situació a la comunitat, com estem epidemiològicament. Si estem molt baixos com ara, doncs mira, potser no fa falta. Però si no tenim sistemes alternatius encara bons per millorar la qualitat de l'aire i una bona ventilació amb aparells d'aire condicionat, amb els filtres, amb el que faci falta, i hi ha molta acumulació de gent en un espai tancat, això augmenta el risc de transmissió de virus, si és que hi ha virus. En aquests moments n'hi ha pocs, però si n'hi haguessin més, i aleshores em temo que la solució, diguéssim, més raonable i fàcil és intentar aconseguir una certa ventilació. No vol dir que s'hagi de ventilar amb els nens de dintre mentre es fan classe, però, per exemple, què fem nosaltres aquí a la facultat? Un edifici de més de 125 anys, que és molt complicat ventilar-lo. Doncs intentem, com sempre, que les classes no s'allarguin més enllà de 50 minuts, i els 10 minuts d'interval entre classe i classe, obrir les finestres. Aquesta és una manera d'intentar renovar l'aire. És essencial, això de la ventilació, però malauradament no tenim encara, evidentment, el sistema escolar als edificis escolars, ha adaptat tots a una ventilació fantàstica amb tot en ordre. Els que la tinguin, fantàstic, però els que no la tenim hem de tirar de finestra oberta encara.
No hi ha més remei. Ostres, 50 minuts fan ara les classes, a mi em sembla que eren d'una hora.
Les recordaves més llargues.
No, eren més llargues.
No. Ja, si em permeteu, tenia un professor que deia el cap no aguanta més que el cul. Per tant, 50 minuts és massa.
Això és veritat. A l'escola i universitats, doctor, i a la feina, entenc que feina, evidentment parlo de les feines en espais tancats, és a dir, oficines, etcètera,
Sí, les feines en espais tancats, els edificis també potser estan fins i tot més adaptats perquè habitualment doncs, bueno, poden ser més moderns alguns, no tots, òbviament, no? Però hi depèn molt de la feina, però també és una cosa que a poc tindrem que anar pensant en què les feines i l'educació, o sigui, el treball i l'educació s'hauran d'anar intentant adaptar de cara al futur en una situació en la qual puguem garantir una millor renovació i un millor control de la ventilació. No es podrà fer ni molt menys d'avui per demà, això està clar, i per tant tothom s'haurà d'anar adaptant una mica a quina situació té. Insisteixo, això seria... Fora estan plovent forces virus, doncs aleshores hem de millorar la ventilació. Fora no hi ha gaire pluja de virus, doncs escolta, de moment les coses poden anar tranquil·les.
En general, però, tots els àmbits van tornant a una certa normalitat, evidentment encara hi som, però, per exemple, allò tan visual de la mascareta ja fa temps que ho hem deixat de veure en la majoria d'àmbits. L'únic que queda... fora de farmàcies i hospitals, per exemple, o centres mèdics, però l'únic que queda és el transport públic. De fet, a l'estat espanyol és un dels poquets països a Europa que encara mantenen la mascareta al transport públic. Això durarà molt més, vostè creu?
Jo crec dues coses. Una, som un dels pocs països, però hi ha països potents que encara mantenen la mascareta. Portugal, Itàlia, Alemanya, si no recordo malament, i algun més estan com nosaltres. Vale, d'acord. A partir d'aquí, si segueix baixant la incidència del virus, es podria, jo crec que raonablement, de fet, em sembla que la ministra va dir que ho estudiarien o que ho estaven estudiant, si es treu l'obligatorietat i es manté i reforça la recomanació. Jo crec que aquest és un camí bo, en el sentit de que quantes menys coses obligatòries, millor, però apel·lar també a la responsabilitat de que les persones de més risc, per l'edat, pel que sigui, és bo que pensin que la mascareta és una eina que els protegeix i, per tant, jo crec que en el transport públic, que anem, sobretot a les hores punta, molt apretats, molt al costat un de l'altre, i tot i que tenen sistemes de ventilació, és molt difícil que allò realment no sigui un focus hipotètic de possible contagi, per tant, una persona amb risc faria santament seguint-se posant la mascareta, això d'entrada. A partir d'aquí, la resta de les persones també és bo que entenguin que si ells porten la mascareta, també ajuden a protegir aquestes persones que no estan tan ben protegides i que han de també fer servir altres mesures de protecció. Per tant, em protegeixo jo i protegeixo a la resta. Pot ser per interès personal, que és absolutament legítim, però jo crec que també hi ha un interès relativament solidari. Però sempre com a recomanació. Jo crec que anem cap aquí si la situació es manté com ara. Final, a l'hivern, això... quasi seria una cosa encara més recomanable, és a dir, en plena temporada d'hivern amb gran circulació de virus, doncs potser acabarem una mica, si recordeu aquelles famoses fotografies dels metros de Tòquio, que tothom va amb mascareta i aquestes coses, doncs bueno, jo diria que no serà, evidentment, amb la mateixa disciplina que els japonesos, això està clar, que també és voluntari.
Som diferents.
Exacte, però també diria que aquí convé també, com tota la vida, una dosis de cert pensar amb els altres i sobretot de ser molt educat, és a dir, de no molestar o si algú diu, escolti, m'està tossint vostè aquí a la cara des de fa 5 minuts, doncs perdoni i es posa la mascareta o se'n va una mica més lluny en comptes de dir-t'hi, escolti, a mi no m'emprenyi que jo faig el que em doni la gana, que de vegades ens hi trobem, no? Sí. Per tant, una mica d'educació i respecte, i això vol dir puc anar sense mascareta? Probablement sí, si deixa de ser obligatòria, però una mica d'aquest joc de si l'haig de portar la porto i si algú es molesta o em pregunta, sisplau, tal, pues, contestar educadament i fer el que creguis millor en aquell moment, crec jo.
El que ha quedat clar, doctor, és que gestionar una pandèmia, i ho hem comprovat, és complicadíssim. No sé com serà gestionar una postpandèmia. A nivell mèdic, per exemple, quin és el gran repte pels propers mesos o cap a més al mig termini?
Doncs aquesta pandèmia, com sabeu molt bé, ens ha agafat, diguéssim, amb un sistema sanitari que per utilitzar també un símil que es va fer servir un temps, havíem perdut tot el greix. Vull dir, estàvem ja molt primets, molt primets. És allò de que no ens podríem aprimar gaire més. I, evidentment, ve una situació d'estrès tan important com aquesta, amb molts sanitaris que han agafat la baixa perquè han agafat la Covid, etc. I això ha posat de manifest dues coses. El sistema sanitari és molt dependent, i això ho sabíem, dels professionals. Aquests professionals sanitaris, amb algunes bandes, especialment a infermeria, són molt menys dels que realment necessitaríem per treballar amb tranquil·litat, amb normalitat, i per tant aquesta és una cosa que s'ha de mirar com reforçar. La segona cosa és que per atendre les fases més dures de la pandèmia s'han endarrerit o s'han deixat de fer determinades coses que es van recuperant poc a poc, però que, diguéssim, hi ha llista d'espera d'algunes coses que s'ha d'intentar millorar. Crec, i tot i que la situació és molt dolenta, perquè, evidentment, amb aquesta situació de conflicte bèl·lic, aquest tema energètic és molt preocupant, i amb la inflació i tot això, dius, ara vindran aquests a demanar coses. Nosaltres no les demanem, simplement ja, jo crec que tota la societat va veure que el sistema sanitari era una de les coses que tothom estava d'acord amb que s'havia de reforçar en diferents sentits. Bueno, si es pot reforçar, encara que sigui una mica, serà benvingut. El que no podem és tornar a ensopegar amb la mateixa pedra si tornem a tenir un hivern complicat i ens tornem tots a saturar o a mig col·lapsar. Això és el que no ens tindria que passar, tècnicament.
En aquest sentit, s'ha pogut recuperar part del temps perdut? Ara que em parlava de llistes d'espera, per exemple, s'ha pogut anar avançant amb allò que no s'ha pogut fer durant els últims dos anys?
S'ha avançat, diguéssim, amb pentes i rodolons. És a dir, els cirurgians han treballat molt, per entendre'ns, fores d'hora d'oficina, per intentar recuperar les llistes d'espera i les intervencions quirúrgiques i altres coses, però encara crec que no hem arribat a una normalitat d'aquestes amb situació de, dius, sempre estem estressats, vull dir, les coses com siguin. Vull dir, no, hi ha pocs dies que dius, aquí hi ha molts llits lliures, però ara fa bastants dies, per exemple, els companys que treballen a urgències porten un any o dos anys molt saturats amb moltes urgències. I això és una cosa que sempre fa de mal dir. Dius, home, podríem anar una mica més descansats. Les solucions no són fàcils, evidentment requereixen totes una gran inversió, però no solament diners, sinó també potser alguns canvis organitzatius, la manera d'entendre, la manera de com funcionem. Jo crec que alguna cosa es pot fer, i realment jo crec que tot el sector demanda que alguna cosa es vagi fent amb les circumstàncies difícils que tenim ara, perquè ens temem que si tornem a tenir una molt alta activitat, doncs tindrem que tornar una mica, no endarrerir, però sí no aturar, però sí endarrerir algunes coses, i això no li agrada a ningú. No és bo pels malalts, no és bo pels professionals, que ens agrada sempre fer la feina el millor possible al dia, per entendre's, però bueno, hem après durant aquests dos anys que hem de fer moltes equilibris per poder tirar les coses endavant.
Deixem acabar amb allò que parlàvem fa un parell de setmanes, l'evolució de la varola del mico. Aquell dia parlàvem que s'havien sobrat els 5.000 casos a l'estat espanyol. No sé si la tendència continua sent a l'alça.
És a l'alça, però més lenta, afortunadament. Se sembla que s'ha com frenat una mica, però bueno, segueixen havent-hi casos, això és evident, i les dues novetats més importants, una que quan augmenta molt el nombre de casos ja sabíem, ja preveiem que això es podria extendre més enllà dels grups de més risc, és lògic, no? De manera que ja comencen en el món a comunicar-se casos fora del grup més important, que segueixen el grup de més risc, que són els homes que tenen sexe amb homes. Aquest segueix sent el més castigat pel virus i en el qual s'han de dedicar els esforços més importants. Però ja comencen a aparèixer casos, per entendre'ns, amb dones, amb gent heterosexual i fins i tot amb nens. Hi ha algun país, em sembla que és, no sé si és Brasil, que ha comunicat ja bastants casos amb nens per transmissió directa, que el contacte proper és el que pot contagiar aquesta malaltia. Aquesta és una notícia esperada, però que, bueno, no tranquil·litza, tot i que la incidència va baixant. I l'altra notícia és el fet de que disposem una mica, també amb comptagotes, de vacunes que ara s'han estirat com el xicle, i en comptes d'una dosis amb la que posàvem abans, doncs la posarem per una via diferent, en comptes d'intramuscular subcutània, i això permet fraccionar una dosis de vacuna amb 5 dosis. És una complicació tècnica, obliga a una injecció una mica més precisa que no pas la intramuscular, que és més senzilla, de manera que mai les coses són fàcils, no? Vull dir, tot ens ho van complicant una mica. Si tinguéssim moltes vacunes sense problemes, les posaríem intramusculars sense cap problema i posaríem dos dosis. Recordeu que de moment estem posant una dosis en comptes de les dues que toquen per reforçar la immunitat, i ara d'aquesta dosis que posem, anant per una altra via i utilitzant algunes dades d'alguns estudis, permet potser fraccionar-la amb una cinquena part cada una de les dosis que fèiem servir abans. O sigui, fem una mica com estirem el xicle de molt pobre, no? Com que no tenim vacuna, aviam, aquella que diuen, aviam si ens arriben els cigrons per acabar el dia, no? Vull dir, dius, home, ja podíem tenir una mica més de tranquil·litat, però bueno, és el que hi ha, per tant, és el que toca fer.
Anar remant, doctor.
Sempre. Exacte,
i
cada dia.
I que passa en el temporal, això mateix.
Això mateix, sí, sí.
Doncs a tot plegat n'hem volgut parlar amb l'epidemiòleg de l'Hospital Clínic Universitat de Barcelona, amb l'Antoni Trilla. Doctor Trilla, moltíssimes gràcies un dia més, que vagi molt bé.
A vosaltres, que vagi molt bé, encara que demà heu fet un pronòstic del temps terrible, eh?
Sí, sí, demà a tapar-nos.
Sí.
Demà,
sí,
i quines tot
a treure, demà, sí, la canoa, sí, sí. El pàdel surt...
El pàdel, sí,
sí, exacte.
Per anar a treballar.
Exacte.
Doctor, gràcies. Moltíssimes gràcies, que vagi
moltes
bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona
5
tarda.
Minuts i seran les 6, una petita pausa, i farem unes petites classes de català, o què?
Sí, perquè ens convenen.
Sí, que ens convenen,
sí.
Que
sí.
Que, per mi,
no, 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 no.
M'interessa,
tio. Ara venim.